La comunitat de bruixes és de les poques que compleix els objectius de l'Agenda 2030. Es desplaça amb un mitjà sostenible, fa pocions de reaprofitament, donant una segona vida a ingredients que haurien anat a la brossa i, a més, generen la seva pròpia energia. A més, saben llegir les necessitats del planeta a temps real i actuen en conseqüència. No sé quina mania tenen els ciutadans en delegar les seves responsabilitats a homes encorbatats que s'han criat entre fum i ciment. Com es refien d'uns homes que han trigat 30 anys en adonar-se que el seu model és el problema?
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els últims estadis de la tardor fantàstica marcaran el programa d'avui, perquè aquests dies s'han concentrat un bon grapat d'actes interessants. Avui us farem crònica de l'acte d'aniversari dels 15 anys de l'Estercat, les tertúlies de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, una celebració que s'ha fet el 19 de novembre en una ciutat volcada aquell dia en el friquisme, Granollers. De fet, la llibreria La Gralla es va encarregar d'organitzar el Granollers Zona Friqui, amb un ampli programa d'activitats que va fer de pont fins l'hora d'arribar al Festival de Cinema Fantàstic. Us ho explicarem amb tota mena de detalls i declaracions dels protagonistes, com sempre. També tindrem amb nosaltres el Marc Mosquera per fer crònica del Festival de Terror de Molins de Rei. I a la recta final del programa, la Marina Tovella ens acostarà les seves experiències a la Witch Market Barcelona. És el que donarà de si el setè quimèric d'aquesta setena temporada que fem possible amb l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
L'editorial del Transbordador no tancarà finalment. No sé si vas sentir que anaven
sí,
a anunciar...
No sé on ho he vist, però sí.
Va ser una notícia que es va rebre molt malament des del cercle de lectors habituals, també dels autors que estaven a punt de publicar i no van poder. Uh-huh. Això va ser finals de juny, que els responsables de l'editorial deien a xarxes que prou, que ja posaven punt i final al projecte. Yeah. Projecte que s'ha allargat 7 anys, però que arriba un moment que la falta de temps i recursos fa que hagis de triar.
Afecta a tothom.
Doncs resulta que hi va haver un lector que no volia que això passés i que, a part d'indignar-se i fer els seus comentaris, doncs va anar un pas més enllà. I aquest lector és l'editor de l'editorial de jocs de taula Guerra de Mitos, Pac Gallego. Uh-huh. Així que va dir, no, ja està, ho hem de solucionar. I ha comprat l'editorial, con sus dos huevos.
Molt fort, eh? Això és un sugar papi.
Totalment. Ho va anunciar la fins ara editora de l'editorial, la Pilar Márquez.
Pues Pac nos hizo una proposición bastante decente en este caso. Sí, deshonesta total.
Hay varios culpables. Además,
hay varios culpables aquí camuflados entre el público. Sí. Camuflados entre el público. Camuflados.
Sí, además fue unos días que dije, voy a desconectar, me voy a ir a una casa rural.
Fue a desconectar.
Desconecto unos días y no pienso en trabajo.
Decidió comprarse una editorial. Y entonces, bueno, pues Pac ha comprado el Transbordador. El Transbordador sigue su rumbo. Yo sigo formando una pequeña parte del proyecto.
Editora jefe.
Bueno. Bueno. Y bueno, pues el Transbordador se incorpora oficialmente, además hace escasas horas hemos firmado este acuerdo, o sea que todo más al límite no ha podido ser, pero bueno, el Transbordador se incorpora al grupo Guerra de Mitos y será, pues bueno, seguirá siendo la editorial que ha sido hasta ahora, pues con algunos cambios pequeños o grandes, o ya veremos, pero bueno, en la misma línea y seguiremos un poco el mismo viaje, ¿no?
Bueno, la línea de juegos, o sea, de libros va a ser igual, vamos a seguir apostando por cosas raras y nos mola que hagáis, que los autores hagáis cosas atrevidas. Y eso va a estar muy guay. Y esperamos que hayan cambios grandes, porque a nosotros lo que nos gusta es vender en todo el mundo. Entonces vamos a ir
a ver qué
con estos libros por ahí, a ver qué nos dicen, que yo creo que se los van a comprar.
I no deixem de parlar de literatura, perquè ja són públics els guanyadors del Premi UPC Miquel Barceló de novel·la de ciència-ficció.
Ah, perfecte.
Sí, sí, en aquesta 26a edició s'han presentat 92 manuscrits, que no és poc.
No, no.
I el primer premi ha estat per La caravana de los errantes, de Raúl David González. També s'ha entregat una menció honorífica presentada per un membre de l'UPC, El darrer foc, de Joaquim Casal. I hi ha hagut una altra tanda de mencions honorífiques on tenim un sabadellenc.
Ah, mira que bé.
És el José Antonio Bonilla, que tu precisament el vas entrevistar durant l'Steampunk, per el manuscrit Purgatorio, i també hi ha hagut mencions honorífiques per Alon, la línia del tiempo, de Daniel Pastrana, i Un ejercicio en solipismo, d'Álvaro Sánchez Elvira. Hem pogut parlar amb el José Antonio, al final, tot queda a casa, no? I ens ha explicat una mica de què va el seu Purgatorio.
Es tracta d'un personatge que és un metge, però que, degut a una sèrie de circumstàncies, es transforma en un captador d'ànimes. I, bueno, això li reporta una sèrie de coneixements i també un show, no?, extra, en una societat, diguem que distòpica, en la que gairebé cyberpunk, per dir-ho d'alguna manera, en la que les corporacions han creat uns robots que s'assemblen cada vegada més als humans, però de cara a la societat continua sent tecnologia robòtica i ciència, però realment el que passa és que aquests captadors d'ànimes, perquè no és ell sol el que hi ha, doncs el que fan és extreure aquestes ànimes i les implanten als robots, i els robots tenen aquesta ànima humana, i per això s'apropen tant a la essència humana. I per això purgatori, perquè el purgatori és que les ànimes no arriben on han d'arribar i es queden atrapades en aquests robots, en aquests sistemes cibernètics especials. I el protagonista, en una d'aquestes ànimes d'aquestes captures, captura una ànima que no hauria de capturar. I a partir d'aquí, doncs, es desenvolupa la història.
Les obres guanyadores del Premi UPC seran publicades a l'editorial Apache Libros.
La crònica del fantàstic.
I us ho dèiem en començar, les tertúlies de la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia fan 15 anys, i aquestes trobades a lectors, escriptors, editors del fantàstic sumen ja 55 cites arreu de Catalunya en aquest temps.
Molt fort, eh?
55 àpats tots junts, eh? I s'ha volgut celebrar amb un acte a la llibreria La Gralla de Granollers, coincidint també amb la primera edició de la Zona Friki, que després en parlarem, el dissabte 19 de novembre. Per part de la Societat Catalana es va fer un dinar amb una trentena d'assistents, déu-n'hi-do, va ser nodrit.
Sí, sí, realment.
I després a La Gralla es va fer la presentació de tres llibres, Arcana Sectarium, que el signen una quinzena d'autors friquípols, és a dir, alumnes de Ricard Ruiz.
És que justament van parlar d'aquest llibre al Festival 42, a una de les xerrades que vaig anar-hi.
Perquè ara estan en gira i s'han de promocionar, i en aquest cas ser el Quim Gómez, que és un autor addicte al quimèric, podria dir. Segur que ens està escoltant ara mateix i va poder vendre una mica aquell llibre de l'Apache Libros. També va venir l'Albert Font, que també hi era, el 42, a presentar el seu Hereu de la mort, que l'ha publicat Obscura Editorial. Ja li hem promès que llegirem el llibre i que un cop llegit ja vindrà el quimèric, que ja sabeu com ens agrada fer les coses aquí. I també es va presentar l'Androide que podria estimar, de la Sònia Boch, publicat per Edicions Sec, que també hem pogut parlar amb ella i tenim ja una entrevista gravada per emetre-la pròximament.
Mira, perfecte, no?
I Mare d'Isabel del Río, d'Especula Editorial, que també tenim una entrevista amb ella.
Hem
i que
fet
també
ple, no?
Sí, sí,
excepte
sí.
Excepte el primer?
Totalment, totalment. I res, després d'aquestes presentacions, en què es va notar molta complicitat entre els autors i amb el públic, es va notar que realment hi ha una sensació de comunitat i que és una mica com jugar a casa, en aquest sentit.
Sí.
Van bufar les espelmes, un pastís moníssim. Van menjar el pastís. Alguns, jo vaig dir, uf, brilla massa, segur que és massa dolç.
Què dius, Karen?
Sí, sí, és un dilema que tinc jo, com brilla massa un pastís.
Ai, de veritat,
tiro enrere. I res, va ser llavors quan vam agafar per banda el president de la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia, l'Eloi Puig.
Cercat són una festa oberta a tothom. Una festa vol dir que és un lloc ideal per anar a parlar i a xerrar i a dinar i a menjar. És un lloc on cada 2-3 mesos ens reunim, sempre itinerant, vull dir que no sempre estem a la mateixa ciutat, i ens agrada parlar dels nostres temes, sense ficció, fantasia, terror, pel·lícules, còmics, sobretot literatura, el que sigui, videojocs. Llavors el que fem és simplement reunir-nos i quedar per xerrar davant d'un dinar, on berenar o el que sigui. Ho portem fent des de fa 15 anys, vull dir, vam començar a Vilafranca al novembre del 2007, i ara estem a novembre del 2022, i ja fa 15 anys.
I quina evolució has vist des de la primera Tercat a ara? No sé, el nombre de gent que ve, el perfil ha canviat d'alguna manera?
El perfil ha canviat poc, perquè, vulguis o no, la gent que ens agrada, crec, trobar-nos de cara a cara, som gent ja d'una certa edat. El jovent sembla que més vulgui veure's, diguem-ne, virtualment. Òbviament tenim gent de totes les edats, eh? Hem tingut gent de 13 anys a senyors de 80 i pico, així no hi ha problema. Però diguem-ne que ha canviat relativament poc el perfil. El tema de l'assistència ha anat augmentant, òbviament, des de les primeres Tercats, que érem 8, 10 persones, 15, ara a vegades som 40, 50, a vegades som 20. No, això no importa molt, no ens preocupa. La qüestió és perquè a vegades anem a llocs que són una mica llunyans i que fa que potser la gent li costi més arribar-hi. Però també és veritat que a vegades anem a llocs com Barcelona i tampoc crea una gran assistència. Vull dir que tenim de tot, i això és una cosa que ens agrada, som flexibles. Vull dir, tant ens fa que siguem 25 com siguem 40. La qüestió és que ens ho passem bé xerrant de les nostres coses.
Però clar, 55 Tercats en 15 anys són moltes.
Bueno, tenint en compte que hem estat un any i mig parats per la pandèmia, doncs encara sí, al començament la planificació que vaig fer era de fer-ne 6 a l'any, una cada dos mesos. Després, amb la mesura que vam començar a parlar de donar premis, com els premis d'Ictineu, i fer una Tercat diferent, va passar 4, 5, ara en fem menys, potser en fem 3, 4 a l'any. A més, ara tenim la CatCon, que és la Convenció Catalana de Ciència Ficció, que llavors en aquelles èpoques ja no fem Tercats. Però bueno, la qüestió és, no, com et deia abans, ser una mica flexibles, i si un any en fem 5, fantàstic, i si en fem 3, en fem 3, no passa res.
I l'aparició de la CatCon també fa que sigueu més ambiciosos en altres sentits, per exemple, doncs, incorporar més actes en el vostre programa com a societat?
Això depèn una miqueta dels socis, de la massa crítica. Quan més siguem, més coses podrem fer. La CatCon per nosaltres ja és un repte, perquè pagar tot el que significa la CatCon només amb els recursos de l'aportació de socis, que són 20 euros l'any, que no és res de l'altre món, però ja és un repte bastant, bastant elevat. Llavors, més que fer més coses, ens agradaria millorar la CatCon, fer-la doncs, més atractiva perquè vingui tothom, portar més autors, bueno, dins les nostres possibilitats sempre, però jo crec que sí, que anem a poc i anem pujant.
Corren rumors que la següent Tercat podria ser de cara al gener en Terres de Ponent. Veurem. En tot cas, podeu seguir l'actualitat de la Societat Catalana a les seves xarxes socials i també al seu portal web. I tot això va passar mentre els carrers de Granollers s'omplien d'entitats friquis. Van poder veure persones que jugaven a Quidditch.
Ah, mira.
Concerts de cançons vinculades d'alguna manera amb el fantàstic, representació d'entitats, com per exemple Star Trops, que vam trobar-nos amb l'Alfons, l'Alfons Mallol, allà...
Ah, ja vaig veure la foto i dir, no sé si han quedat o...
Doncs no, ens vam trobar allà, va ser màgic, vam acabar dinant junts, i dir...
Perfecte.
Va ser Remember When. I podríem dir que la zona friki va fer honor al seu nom perquè... A mi la sensació que em va donar amb el dia que vaig passar a Granollers va ser que es va convertir en la capital de la festa friki, no? O
sigui, que guai,
un punt de trobada. Hi havia gent que no havia estat mai a Granollers, cosa que em sorprèn moltíssim.
Sí, no, perquè, bueno...
I molts dels visitants deien, ostres, no, és bonic això, no hi ha estat mai, perquè a més la gralla està...
Mira, no és feo, no?
Perquè està al mig, no? La gralla està just al centre, davant de la porxada. Uh-huh. I clar, tu quan penses en Vallès potser penses en llocs lletjos, no? Ja, no entrarem en això,
bueno,
però...
Doncs mira, resulta que no.
Resulta que Granollers té el seu punt, no? També. Hi havia festa als carrers, però dins de la gralla també, i es debatien temes tan profuns com l'estat dolç del gènere fantàstic, i era, és una veritat o és una bombolla? I podem dir que hi ha visions contraposades, i n'hem recollit dues, la del Jordi Rius, que és membre de la cooperativa de la gralla, i l'Alicia Gili, que és editora d'Edicions Sec.
El moment del fantàstic en català, penso que hem fet un gro, hem pujat un gro entre tots plegats i que ara ja tenim un cert múscul, tenim editors molt potents que estan fent molta feina, tenim autors també molt potents, s'està potenciant i estan apareixent i estan florint també autors d'aquí, estem guanyant traduccions tant més de gent, més del moment com clàssics i que tot això ens muscula molt i estem... en un moment en què ja comencem a avançar i a guanyar molt pes, penso.
Ja no hi ha marxa enrere.
Crec que no hi ha marxa enrere. Penso que hem guanyat un graó i aquí estem. I espereu que continuarem avançant.
Jo penso que és interessant tenir en compte que és un moment delicat, no? O sigui, tenim molt bones perspectives, sembla que el món editorial fantàstic ha pujat en tots els sentits, no? Però que l'economia no ens dona treva, que el català està molt perjudicat en molts sentits per tot arreu i que perquè la literatura fantàstica es generalitzi cal que siguem molt activament polítics actius tots, no? O sigui, en el moment en què ens deixem portar per... és més fàcil quedar-nos a casa i deixar de comprar això que és més dificultós perquè no es troba totes les llibreries, per exemple, o no siguem nosaltres qui anem a buscar aquest llibre perquè està en català, en aquest moment això pot perillar, no? perquè el català està assetjat per molts costats. Llavors, no és només la literatura fantàstica, és el català en general, no? Per tant, jo penso que hem de seguir treballant molt fort i molt dur, i picar pedra, picar pedra. Llavors, sí, estem plantant unes bases fortes, jo penso que tenim un moment dolç important, però hem d'anar amb compte.
Aquestes van ser les conclusions de la primera xerrada del dia, però n'hi va haver més, com per exemple una a la tarda sobre divulgació del gènere fantàstic, sobretot literari, i el Quimèric hi van participar, vam aportar el nostre punt de vista juntament amb el Raúl Magí de les Rades Grises, el Miquel Codony i la Tatiana Dunyó del Biblionauta i l'Eloi Puig del Kraken. Una xerrada que, no és per dir-ho, però va tenir molt bona acollida, no sé si és perquè l'hora acompanyava i era just després del dinar i abans de bufar les espelmes, no, de la Tercat,
sí,
que tot bé. I vam parlar amb la Marina Santa Eugènia, que és una de les organitzadores d'aquest esdeveniment i membre de la cooperativa de la Gralla, i ens va explicar una mica com va sorgir aquesta idea tan boja de fer el Granollers Zona Friki.
Per a cosa de 4 o 5 anys, entre 3 o 4 d'aquí a la llibreria, ja vam organitzar una festa fric de Harry Potter, més endavant una altra cosa de Star Wars, i amb un altre company hi havíem organitzat alguna xerrada o alguna tertúlia relacionada amb la literatura de ciència-ficció, i sempre ens havia quedat l'espineta de fer alguna cosa una mica que aglutinés més gent, que vinguessin més editorials, més autors en un mateix dia, no? Que hi hagués una gran festa de la ciència-ficció. I bé, farà uns mesos doncs, vam començar a crear el Granollers Zona Friki, que no només és el que estem fent avui aquí dintre la llibreria, sinó que són parades, són mil coses més, actuacions, cosplays, etc. I es va anar fent gran i s'ha anat fent gran i fins a arribar al dia d'avui. Però la idea inicial és d'aquí, de tres membres de la llibreria La Gralla.
Sou conscients de la que heu liat?
No, bueno, ara ho estem veient, o sigui, dies enrere no, sí que sabíem que se'ns estava anant molt de les mans, però realment avui ens estem adonant de la magnitud i déu-n'hi-do, estem molt contents per això, perquè la gent s'ho està passant molt bé, està molt receptiva i crec que està sent una gran festa. I
suposo que tots els contactes que heu fet durant la preparació també els reciclareu, no sé si hi haurà una segona, tercera, quarta Zona Friki.
Tant de bo, jo espero que sí. Com et deia, està tothom molt content i espero que aquestes coses, pues, la gent tingui ganes de més i que l'any que ve o quan sigui, doncs, tornar-ho a fer. I
en tot cas, l'objectiu de la Zona Friki era animar Granollers fins l'hora d'anar al Fantàstic Granollers, al Festival de Terror de la capital del Vallès Oriental. I en aquest Fantàstic Granollers arribava la 11a edició i ho va fer amb rècords d'assistència. Estaven els organitzadors contentíssims perquè, encara que no ha transcendit la xifra oficialment, sí que van veure sales plenes en algunes sessions i ells deien, és el cop que més gent hem vist aquí, per tant,
l'any que ve, no?
Sí, 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 crec que aquestes edicions acumulades han fet que se senti el festival i crec que el leitmotiv també hi té molt a veure, eh? Era I vull creure, la versió catalana d'I want to believe de Expediente X, i crec que tots ens hem sentit una mica al·ludits amb aquest tema. Com bé sabeu, aquest festival combina projecció de pel·lícules amb curtmetratges. Personalment només vaig poder assistir dissabte, que ja era allà des de primera hora del matí.
Sí.
Molts curts, per tant, no els he pogut veure, molts dels premiats. Destacaré els que sí. I un d'ells és Pisanca, que és dirigit per el Jorge Yudice, que s'han portat el premi al millor curtmetratge i les seves protagonistes, la Marta Ballarri i la Betsy Turnez, s'han emportat el reconeixement a millor interpretació. És un curt que tot passa en una única escena i és una conversa entre dues dones i una d'elles confessa que pot veure fantasmes.
Mira,
ja hi bueno, lo dejo.
A veure què tal, no sé.
Està molt bé, la veritat és que em va agradar molt. I un altre curt del palmarès que he pogut veure ha estat Luna, dirigit per el Daniel M. Caneiro, que s'han portat el premi als millors efectes especials fets per el Pedro de Diego i el Fernando Lupo. Vam poder parlar amb el Daniel M. Caneiro perquè ens fes un balanç d'aquest premi i de tota la feina que hi ha al darrere.
La veritat és que em fa molta il·lusió, perquè com ha dit bé el jurat una miqueta, bueno, no es fan tan curts, no?, amb aquests mitjans i també amb tan poc pressupost com teníem, però clar, gràcies amb el Fernando, que és a qui li he dedicat una miqueta el premi, que és el que ha fet tots els efectes o la gran part dels efectes del curt, doncs ha pogut veure un curt de, bueno, fet a Catalunya amb aquest nivell, no?, una miqueta d'efectes.
I com es fan uns efectes com aquests amb poc pressupost?
Doncs amb molt de temps. En comptes de tenir, doncs, en 3 setmanes fer uns efectes, doncs temps, al final van ser com 6 mesos, temps lliures, i quan podia, fent canvis, bueno, molt de paciència, molt de carinyo pel gènere, molt de carinyo pel cinema i amb molta motivació i bueno, el que fem tots és una miqueta que ens apassiona una miqueta aquest món, no? És passió i tirar endavant, encara que sembli que ens estem donant de cap contra una paret constantment.
I veure aquest curt aquí, en aquest festival, amb la sala plena, amb la pantalla gran, això també emociona?
Doncs la veritat que sí, i a més és la primera vegada que el veig en públic. La veritat, sí, perquè l'he vist en cinema, fent les proves que es fan normalment quan acabes de les proves tècniques, però no l'havia vist en un altre cinema des de fa un any o així. O sigui, acaba de començar el curt ara fa poquet, el recorregut de festivals, i és el primer festival que he pogut venir a veure. O sigui, m'ha fet moltíssima il·lusió. A més, hem rebut un premi. O sigui, què més puc demanar?
I més enllà dels curts, també es van projectar diverses pel·lis, i una va ser Irati, del Pol Urquijo, que és una de les pel·lícules que va donar més a parlar a Sitges. Entre els assistents, opinions per tots els gustos. Malauradament, es projectava massa tard per una senyora gran com sóc jo. No em vaig poder quedar perquè eren ja les 12 de la nit i portava tot el dia de festa.
No.
La qual cosa, doncs ja veuré Irati un altre dia.
Quimèric als festivals.
I de Granollers anem a Molins, perquè la setmana anterior es va fer el Festival de Molins. Com sempre, s'havia de fer una versió presencial i una telemàtica, com sempre des de la pandèmia, però això doncs va quedar una mica en agua de borrajas. Marc Mosquera, sí. Benvingut al Quimèric, que no t'he ni saludat.
Hola,
és gravíssim.
Bona tarda, encantat d'estar aquí presencialment, que vaig estar aquí, sí, per Sitges, però de forma remota.
Ja està bé, està veure la cara,
doncs sí.
Igualment, d'ermità.
Sí.
I la supertrena, que és preciosa.
Exacte, que cada
cop... Moltes gràcies.
A veure, Molins, tu volies veure les dues parts, no? Una mica la presencial i la telemàtica, però sembla que,
sí,
ens vam quedar una mica amb les ganes.
Sí,
no?
jo normalment intento compaginar les dues coses, perquè clar, a més les dues seccions són independents, és a dir, les pel·lícules que fan online no les fan presencials. Llavors intentes, pues, dir, bueno, aniré tals dies allà, els altres dies em quedo a casa a veure-ho i això. El que passa és que just pel pont de Halloween no hi era, i jo tenia ja tota una rista de pel·lis, ja no, quan torni...
Tot triat, no? Ja
ho veuré i tal, i comunicat, la secció online es va cancel·lar per culpa de, bueno, filtració de les pel·lícules, va acabar en llocs pirata i coses, i les distribuïdores van dir, xapeu.
Sí, jo vaig patir en primera persona perquè era jurat d'aquesta part telemàtica.
Cert.
Hi havia 16 pel·lis i en el moment que va passar això ja n'aportava vistes 8. I en tinc una de superpreferida que em sap molt greu que no l'hagi vist ningú. Em sento una mica frustrada, però bé, no passa res. Si la veig a un altre festival us diré és aquesta, aneu-hi.
Ah, doncs, vale. Estarem atents, doncs.
Sí, exacte. Sí. I què més vas veure? Una mica, què hi ha de novetat en aquesta edició del festival? Què és el que et va cridar l'atenció?
Sí, doncs, bueno, principalment que estava dedicat als musicals de terror, aquesta edició del festival.
Que fort.
Sí. I el cartell ja era una màscara així veneciana i tot era com molt ja orientat a això. I el plat fort era un passi escenificat de Rocky Horror Picture Show amb la companyia Tinto de Verano, que són de Madrid, que fan el Rocky Horror Madrid Show, els van portar. I llavors el primer dissabte del festival era projectar la pel·lícula i ells anaven escenificant les escenes de la pel·lícula, els balls, totes les cançons les cantaven i jugaven molt amb el públic.
Sí, és una mica com el que fan el Creep Show amb les músiques, no?
Sí,
però
exacte.
Però amb representació teatral,
sí,
no?
I mentrestant tenies la pel·lícula passant-se. Llavors, a més, teníem utensilis que havíem de fer servir. Era, pues, teníem serpentines, teníem unes pantasogres i tal, i bueno, això personalment potser em carregava una miqueta, però bueno, era part del joc, que és que havies d'anar cridant coses a la pantalla. Entre elles...
Tu estic a cotxeres, o...?
Sí, era una mica això. I clar, al començament la gent se vino molt arriba i era com, és que no se sent ni la peli, saps?
Ah, vaja.
I després ja la gent va dir, bueno, clar, ja portem mitja hora cridant i ja es van calmar i va ser, que bé.
Hem tret l'adrenalina,
però...
ja.
Clar.
Però no, molt bé, eh? Va ser una experiència molt xula.
I també es va projectar Pesadilla antes de Navidad i La tienda de los horrores, no?
Sí.
Dos clàssics.
Sí, sí, exacte. Sí, van intentar recuperar tots aquests clàssics musicals de lo que seria cinema de gènere. No va haver-hi ni Sweeney Todd ni Fantasma del Paraíso. Entenc Sweeney Todd per, pues, potser problemes de drets o algo, perdó, però Fantasma del Paraíso entenc que és perquè, bueno, de fet la van projectar ja a Terror Molins el 2018, quan van fer tot l'especial Brian de Palma, i devien pensar, bueno, ja la vam passar.
Hem complert, ja.
Suposo que sí.
I què ens diràs que són els highlights del festival?
Doncs, bueno, doncs tot i haver-se tancat la part online, malauradament, vam batre rècord absolut de venda d'entrades ja abans de començar el festival, i després se'n van vendre més.
Ah, que bé, no?
Sí, vull dir, estan realment en...
Estan on fire.
En subidon, mm-hmm. Sí, on fire. Van tenir més de 8.000 assistents durant la setmana i mitja que va durar. I així com a dos punts molt, molt importants és que bueno, va haver-hi dues visites d'un compositor de bandes sonores, Joan Valent. Jo, que sóc un fanàtic de les bandes sonores, m'encanta, sí, que aquest festival doni veu a compositors de bandes sonores.
I el devies conèixer bastant, no?
Sí, a més el vaig poder conèixer amb ell personalment. Ah. A més, li portava casualment la seva banda sonora que ell havia compost preferida, li vaig portar en CD.
Oh,
i vaig dir, home, la pots signar? I l'home es va emocionar, va dir, hosti, que guai!
Havia pensat, el friki!
Sí, exacte, ahí estava jo.
Però no la saps, no la saps.
Exacte, jo mai. En qüestió de bandes sonores, mai. I després va haver-hi doncs això, una mica de xerrada amb ell, explicant tota la seva trajectòria, que bueno, ha treballat amb Alejandro González Iñárritu, ha treballat amb Àlex de la Iglesia, amb Agustí Villaronga, vull dir, que és un home important, realment. I després va haver-hi un concert d'un grup local que es deia Tria Música, que va fer un medley de música de pel·lícules de terror. Va sortir, va ser en Elm Street, Rocky Horror Picture Show, El Cementerio de Animales, i era així com banda de rock amb un cello, un violí, guitarra...
Ah, que guai,
també.
No? Sí, home, sí, és atractiva la idea,
sí,
eh?
Sí,
va estar molt bé. Va estar molt bé, sí. I després també vam rebre la visita de Colin Arthur, especialista en efectes especials, conegudíssim dintre del món del cinema de gènere, perquè va fer els efectes especials i totes les props, que se'n diuen, totes les màscares i criatures de 2001, de Conan el Bárbaro, i vull dir, que és un home que és molt important. I també el va anar allà, va portar... coses que havia fet ell i les van estar i les van estar exposant. No, va estar molt bé. I després ja passant a nivell de pel·lícules, destacar l'estrena estatal de Terrifier 2, la d'un fantasma, un pallasso,
del mismo miedo,
quasi el mateix, sí. Un pallasso que realment és la peli com així com anguniosa, molt sanguinolenta, desagradable. Luca Terror Molins és un 10. doncs cap allà. I sí, va fer ple absolut, totes les entrades venudes, vull dir, va ser
molt
gran...
Sempre tenim el costum, no, de triar algunes de les pel·lícules que més t'han marcat del festival. Què et sembla si anem a una que ha donat bastant que parlar, que és Mad Heidi?
Ah, peaceful Switzerland. Beautiful mountains. Delicious cheese.
Ja comença bé, no? Així com molt bucòlic, però després arriba la sang, suposo, no?
Sí. Tot comença molt maco, amb la Heidi, amb el Pedro, que és un noi negre, bastant fornit. I...
Ja estem en el moment noi negre, eh?
Exacte, sí. Amb l'avi, que bueno, té un passat com mig revolucionari, algo...
Què has dit? Res, deixem-ho estar. No he dit res.
Bàsicament, imagineu-vos una Suïssa on està governada per una mena de dictador, uh-huh, en el que ell té tot el control absolut de la fabricació de formatges.
Uh-huh. Important, a Suïssa, això.
I la cosa és que el Pedro fa formatge a ell i el ven en el mercat negre. És un terrorista d'estat. I llavors la Heidi, quan capturin el Pedro, llavors ella es convertirà en una revolucionària.
Ah,
i llavors, pues, a partir d'aquell moment començarà a haver-hi, pues, certa acció, cert gore i cert... Doncs això,
cert gore és molt gore o no?
És que la paraula gore ja de per si.
És puntual, però molt gore. O sigui, no és una peli gore.
Mm-hmm. No és tota la peli de sang,
no,
però quan n'hi ha...
Però quan n'hi ha, s'hi posen
no
bé.
Catima,
s'hi posen,
no?
A gust, sí, exacte.
Sí, t'ha agradat, eh?
Sí, molt bé. Per ser la pel·lícula inaugural, que realment era per inaugurar el festival, va estar molt bé. Que, a més va venir director, l'actriu, alguns dels actors de la pel·lícula. Que l'actriu és valenciana, a més, tot i que el seu nom, ara no recordo quin és, però un nom així com internacional.
Ah, mira.
És valenciana. I va dir, sí, parlo català. I va ser com, ah, que guai.
Que soy de los vuestros. I els periodistes, corre!
Exacte.
A por ella!
Pues sí.
Vaya. Doncs ara anem a veure Speak No Evil, que també està en aquesta llista d'imprescindibles.
I want a toast to Italy, of course. To the food, of course. And to love.
To love.
Salute.
Dear Louise, Björn and Agnes.
I amb el rotllet ja, eh?
Sí. Sí, sí. Sí, sí, tota la pel·lícula, diguem que supura un mal rotllo bastant, bastant heavy. I, va d'una família, pues, aparentment normal, no? Que va passar unes vacances... Bueno, normal, però pudiente. Va passar les vacances a la Toscana italiana. Vull dir, estem parlant de...
Ah, uh-huh.
I vols conèixer una altra família, que tenen un nen, que el nen, pues, sí, sí, com timidet. I, però fan molt bones migues. I llavors la família aquesta protagonista és danesa i els que coneixen són holandesos.
Vale.
I llavors, al cap d'un temps, els holandesos conviden els danesos a la seva casa del camp a passar un cap de setmana.
Uh-huh. I no pot acabar bé.
I no acaba bé. Bàsicament, no acaba bé.
La pel·lis de terror, no.
La música, no. De fet, des del segon 1, ja veus que no acabarà bé. O sigui, ja. És tot molt Bernard Herrmann, molt psicosis, vèrtigo, tota la música.
Ja et va avisant, no? Aquí és quan el meu pare s'aixeca i diu això acabarà molt malament, me'n vaig a dormir. És un clàssic.
Doncs sí. Doncs
es veu venir,
seria
no?
Això. A més, tota la pel·lícula t'ho va dient contínuament. És tot molt insà, però no prou com perquè els protagonistes fugin d'allà. Sí que ho intenten alguna vegada, mm-hmm. però després diuen, no, bueno, és que són d'un altre país, tenen altres costums.
Diu, cultura, no? Soc jo que m'estic emparanoiant, no?
Exacte, ja. Hi ha aquell punt estrany, i, però no, la família...
Que és com l'inici de Midsommar, no? Que estan allà tan...
Té un punt així.
Ai, que noto una cosa rara,
exacte,
no?
Té un punt així, o també com la visita del Shyamalan.
Molt bona
pel·li,
sí.
Dels nens els avis i passen coses, també.
Mm-hmm.
Doncs té aquest punt així. Potser a mi em va faltar algun gir de que realment no fos el que tota la pel·lícula t'està dient que passarà,
clar,
però no.
Igual passa això, també. No hi ha gir.
Però hi ha gir. Però, o sigui, no hi ha gir, però el tercer acte és, se't queda a la retina, eh? O sigui,
bueno,
és...
construeix com la tensió, no? Durant tota l'estona.
Exacte.
Uh-huh.
I els personatges són molt bons. Vull dir, realment, et creus que... O sigui, semblen família, semblen persones, que això és una cosa molt, molt, molt destacable de la pel·lícula.
Sí. Mm-hmm.
Moltes vegades juguen amb estereotips i ja està, no, aquí està ben...
Aquí està, tu creies, construït. No? Tu
sí.
Creies. Mm-hmm. I sempre vas a la marató de les
12
hores. Tant,
les 12 hores són,
diem, no,
impagables.
Que acaben amb xurro sempre al final.
Exacte.
Anem a... Repassem un parell de les pel·lícules de les que es van projectar i comencem per Project Wolf Hunting.
Doncs bé, Project Wolf Hunting, de fet ja en va parlar el Sergi durant la crònica de Sitges que van fer, que va ser la seva pel·lícula preferida del festival.
Ara pots opinar, tu.
Sí,
exacte. Li dones la raó o no?
Aviam, està molt bé. El que és ultra gore, o sigui, tot el que Matt Heidi té d'argument i el gore és puntual, aquí
sí.
No, aquí és... És igual, vull dir, l'argument és el de menys.
Ens sobrava sang, no? I l'estem tirant tota l'estona.
Sí, sí, és aquella pel·lícula...
El camió cisterna no sé si... de sang falsa allà.
No, o sigui, té el rècord. O sigui, aquesta pel·lícula hi ha 2,5 tones de sang falsa.
Oh.
Doncs és aquesta pel·lícula. I és això, és descomunal, és morts a saco. O sigui, és
això t'ha d'agradar, i el gore
sí,
extrem.
Sí, i això va ser per obrir les 12 hores. O sigui,
la
primera pel·lícula
va
ser aquesta. Va
perquè
venir...
se t'obrissin els ulls, no? I ja no es tanquessis.
Exacte, i a partir d'aquí ja... Bueno,
clar,
ja no,
però aquella hora
ja,
encara...
Ja només queden 10 hores de...
Te l'hauríem d'haver posat més endavant, no? Que és quan comença a entrar la bajona,
sí,
no?
Sí, però hi havia el director. Va venir el director a presentar-la, llavors la van voler posar
s'havia
d'inici.
S'havia d'anar a casa. No tindrem el director a les 2 de la matina.
Clar, pobre home.
Els ulls aquí vidriosos.
Exacte.
Tres cerveses allà.
Si el portes,
la pel·li està guai.
Un director coreà. Diu, mira, sortiràs a les 5 de la matinada. Tal. Diu, home, no.
Diu, mate. Ja, si això us faig un vídeo, li doneu
sí,
el seu i ja està. No? I l'altra pel·li que ens volies destacar és Deadstream.
This is Sean Reddy coming to you live from Death Manor.
La música ja mola.
Sí, sí, sí. Té un punt, és una comèdia de terror.
Ah.
I és, bàsicament, un tio que fa streaming i que representa que vol bastant a la cúspide, va tenir algun problemet i ara vol tornar a tenir èxit. I llavors diu, pues vaig a una casa encantada, aviam... què passa? I el tio pues, comença a posar càmeres, comença a xerrar i tal i qual.
Això s'ha fet, jo estic segura que això s'ha fet a la vida real.
Sí, segur.
Segurament. El que passa és que, cara, en aquesta pel·lícula diguem que sí que passen coses.
Sí, no?
Sí, La Casa Encantada sí que ho està, diguem. Mm-hmm. I això sí, la pel·lícula sap manegar molt bé, perquè quan fa por, o sigui, els trossos de terror estan molt ben fets, mm-hmm. però és molt còmica tota la pel·lícula. O sigui, realment, quasi fins al final, o sigui, quan ja és el tema l'últim acte, tampoc deixa d'anar la comèdia.
Això està molt bé.
Això està molt bé i costa molt.
Pots prendre distància, no? També de la
pel·lícula. És que jugar amb el terror i amb la comèdia jo crec que és un molt bon punt.
Sí, exacte. I el personatge principal, que és el guionista i director, o sigui, és actor, prota i tot.
Jolín, este és un poco Bill Paxton, també, no? Bill Paxton.
Ho fa molt bé perquè és aquell... O sigui, és un streamer, és a dir, li agafes com certa rabieta d'entrada, però li agafes carinyo. O sigui, és que té com aquell patetisme que l'abraçaries i li fotries un parell de calbots, en plan, sí. Què fas, no? Però està molt bé, al personatge final ja li acabes agafant carinyo, mm-hmm. La veritat és que sí.
Doncs, Marc, no tenim temps per més, però gràcies per fer-nos aquesta crònica, buscarem les pel·lícules a veure si les veiem, i jo insisteixo, tinc guardat el nom de la pel·li que em va agradar, i si la veig a algun lloc, ho diré en veu alta perquè aneu tots a veure-la. Que vagi molt bé, Marc.
Moltes gràcies.
I feia molts anys que ho teníem pendent, teníem moltes ganes com a Quimèric de poder trepitjar el Wits Market de Barcelona, perquè ens havíem parlat molt bé d'ell i perquè som fans de Harry Potter. Mm-hmm. Declaro fan de Harry Potter, la Marina ho és segur.
Moltíssim. Jo, bueno, va ser el millor dia de la meva vida. És que s'ho vaig dir a la meva mare, en plan... De totes les experiències de la meva vida, primer va al concert de One Direction, òbviament, i segon aquest dia.
Home, l'audiència no ho sap, però aquell dissabte vam intercanviar molts missatges i fotos al grup del Quimèric,
sí.
I moltes eren de la Witch Market, no? Motivadíssima, i després, sí. Els dies posteriors de... perquè no puc resumir en 20 minuts tot el que acabo de viure, i és com, va,
clar, clar,
ho intentarem.
Sí, la secció eren 15 minuts i vam dir, no és suficient, 20 minuts. I ara li estava dient, Karen, puc fer 25? Puc crear un programa directament de Harry Potter?
Si no ho fessin tot, al mateix data del calendari, doncs podríem fer-ho, sí.
Clar, clar, això és veritat.
Sort que ja estem encara en la recta final de la Tardor Fantàstica, perquè ja acabarà amb mi, eh? Jo ja no puc,
després ja vindran els continguts avorrits, no us preocupeu.
No ho venguis així, que estem treballant programes molt xulos. Però va, centrem-nos, perquè només tenim 20 minuts per explicar.
És veritat, Marquez. És veritat. No em treguis temps, eh?
Què et vas trobar allà? Perquè, clar, això es fa a la Universitat de Barcelona,
sí.
Que sabem que té un edifici que
espectacular.
Pot colar com a Hogwarts, no?
O sigui, és que jo ja ho havia visitat, perquè jo soc de la UAB, vale? No havia vist la UB, però un dia m'hi vaig passar i era espectacular. I clar, arribar i que estigués tot decorat en ambient Harry Potter, o sigui, és una experiència... És que era com Hogwarts literalment.
I a més tothom portava cosplay.
Clar, clar,
clar. En major o menor mesura, no?
Tothom, que si una bufanda o tot el cosplay o vestir-se de bruixa directament, reinterpretat, tothom portava alguna cosa. I clar, al final... Tu arribes i és un ambient que és que entres en un altre món.
I què hi havia allà? Què és el que vas a veure a la Witch Market?
Doncs hi havia moltes activitats, hi havia molta cosa a fer. La cosa principal era que era un mercat, òbviament,
obvi,
com
sí.
El nom indica. Llavors hi havia moltes paradetes on la gent venia de tot. I després hi havia diverses activitats, com l'actuació del Coro Crux, que és un cor de música, però directament... que cantaven cançons de la banda sonora de Harry Potter.
És llavors. Que només el nom és boníssim.
Clar, perquè ve de... Horrocrux, no?
Sí.
Es diu? Doncs el mateix, però coro. No sé per què aquesta relació, perquè l'Horrocrux en teoria és una cosa una mica agressiva i dolenta, però...
Potser els agradava la sonoritat de la paraula, no?
Sí, sí, sí. Igual, va estar molt bé, això. Després també hi havia un examen màgic que no vaig poder anar perquè és que hi havia masses coses, però clar, era un examen de...
Quina pressió.
Preguntes de Harry Potter. Llavors, clar, tothom el que sigui fan... és una cosa que ens agrada molt perquè és molt divertit demostrar qui sap més, no?
Exacte.
Després també hi havia una classe de pocions que podia entrar molt poca gent perquè l'espai suposo que no dona per més, però igualment una classe de pocions, o sigui, és que em fa molta gràcia. I bueno, després diversos tallers. Llavors, en un sol dia és impossible fer-ho tot. Llavors, he apuntat un punt que em va fer gràcia i que em va impressionar, que realment ho va dir el meu germà. No és idea meva. Però m'ha dit que, clar, tu arribes al joc i et trobes a mares, a pares, a parelles, a fills, a àvies. És que trobes com a tot tipus de gent i tots units justament per Harry Potter. I és una cosa que emociona.
Que bonic, sí, clar, són moltes generacions al final.
Que de normal, potser en aquests ambients friquis, normalment és com, doncs, nois de 20 anys. Però no, no, aquí hi havia de tot. I bueno,
pensa que la meva generació, clar, jo he crescut amb Harry Potter i ja tinc edat de tenir fills tranquil·lament, vull dir...
Bueno, clar, és que hem crescut tots al final. Jo tindria 10 anys quan ho vaig veure, això, i fins ara. Llavors, bueno, ara començaré amb els temes que us volia parlar, però abans un petit disclaimer, un petit anunci per crear hype, i és que al final de la secció hi ha una petita sorpresa relacionada amb Hermione Granger. Ho deixo aquí. No us ho perdeu.
Perquè la gent escolti,
Exacte, aquí ja s'està acabant el programa, però no us ho perdeu. Llavors, per començar aquesta màgica secció, vam poder parlar amb Patricia, que és la presidenta de l'associació Harry Potter Fans Spain Barcelona.
Somos una asociación que ahora en diciembre haremos 8 años, entonces lo que hacemos sobre todo es la parte del rol en vivo, pero también hacemos gincana, hacemos talleres, participamos en eventos como puede ser este, hacemos mucha colaboración también con algunas tiendas más chiquititas y sobre todo es una parte de llevar la parte del rol o la parte de esto de Harry Potter ahora mismo a todo lo que hay, tanto de adultos como de niños, sobre todo la, sí que es verdad que la parte del rol la llevamos más para adolescentes y adultos, pero en todas las demás actividades están muy bien invitados todos los niños, siempre y cuando vengan acompañados de mayores, eso sí. Y lo que queremos es demostrar, por ejemplo, las cosas malas que existen sobre el rol o todo esto, demostrar que no, que es un grupo muy sano, que sobre todo queremos demostrar que es más que un rol. Somos un grupo de amigos que nos gusta quedar para ir al cine, quedar para cenar, para comer, para ir a dar una vuelta. Entonces, eso también nos gusta mucho. Y llevamos haciendo talleres en Witch Market desde el primer año, desde el 2016. Y cada año pues vamos haciendo más grandes porque empezamos con un stand pequeñito y ahora pues...
Ahora toda una sección,
exacto,
¿no?
Exacto, o sea, tenemos unas 800 plazas más o menos entre talleres y actividades. Y bueno, es a diario todas las actividades. Intentamos que puedan participar tanto niños como adultos, cada uno a su nivel. Y con nuestro mismo la misma gente de la asociación, con voluntarios este año, que hemos pedido voluntarios.
¿Cómo inicia este club de fans? ¿Cuál es la primera idea? ¿Cómo os juntáis?
Lo primero que tuvimos es que pertenecíamos a Harry Potter Fans Spain, que es la asociación principal que está en Madrid, que llevan unos 11 años, si no me equivoco, 10-11 años más o menos. Y bueno, pidió gente de otras ciudades porque querían hacer el club más grande. Y a mí todo esto de llevar grupos y tal me gusta. Entonces le mando un mensaje diciendo, bueno, pues dame información y decido un poco lo que hay. Nada más decir eso, lo primero que me dijo, dice, vale, te hago quedado para diciembre. Y yo, ¿qué? O sea, mi cara de, ¿en serio? ¿Me estás contando si no sé lo que voy a hacer?
Ya a tope.
Sí que es verdad que le dije, vale, pues en diciembre, pero para navidades o algo, digo, porque yo estoy estudiando, entonces, claro, exámenes finales, uni, era... Entonces, bueno, me la puso el día 28 de diciembre, fui con unos grupos de amigos, porque digo, ya verás, 28 de diciembre, inocentes, digo, aquí se va a pensar que es inocentada. No, llegamos allí, 40 y pico personas ahí esperando de, a ver esto de qué va.
¡Qué fuerte!
Bueno, hicimos un poco de gincana y ese día salió la idea de hacer rol. De que la gente, algunos hacíamos de profesores, otros hacían de alumnos y cada año han ido creciendo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, volvimos a cuarto, quinto, sexto, vamos a ir haciendo así. Entonces cada año tiene una historieta, va pasando diferentes cosas, nos disfrazamos mucho para llevarles a ello, nos reímos muchísimo. Y vamos haciendo cosas así, entonces a través del rol pues empezamos a hacer unas colonias, en el 2015 hicimos una, ahora tenemos intención de intentar preparar otras para...
Para todas las edades, lo digo por mí.
A partir de 16 años.
Oye, ¿y el rol en qué consiste? Porque yo no estoy mucho en este mundo, cuéntame un poco.
Vale, pues el rol, tú conoces el teatro, ¿no?
Sí.
Vale, tú sabes que en el teatro tú tienes un guión que haces de un personaje. Vale, pues el rol es lo mismo, tú haces ese personaje pero sin un guión. Ellos no saben nada de lo que va a pasar, pueden tener una idea muy ligera de lo que puede pasar, pero las coordinadoras, que somos las masters, nos inventamos una historia, nos inventamos la quedada y ese día, pues, en el parque van haciendo esos personajes, son alumnos, se van encontrando con personajes, se van encontrando pistas, se pueden encontrar de repente cartas rotas en medio de los árboles, tienen que intentar cogerla de las hojas, algunas de nosotras tenemos incluso máscaras de estas de plástico de unicornio, no ponemos en cuenta los unicornios, nos hemos disfrazado de capas, hemos hecho de acromántulas así un poco raras. Entonces, bueno, es un poco eso, hacer teatrillo pero sin un guión.
y entiendo que hay mucho interés, ¿no?, por la gente para irse metiendo. ¿El interés va creciendo por los años o se va olvidando Harry Potter?
Nos hemos encontrado las dos cosas. Nos hemos encontrado gente que ha ido creciendo con él, entonces está muy metida. Y luego nos hemos encontrado también gente que conforme ha ido pasando cree que Harry Potter fue un momento y ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se encuentran con eventos como este o con eventos más chiquitos pero muy potentes. Entonces vuelven a ver a decir, pues a lo mejor no está tan muerto y hay más cosas. Harry Potter no se acaba simplemente en unos libros, unas películas. Es todo un mundo que se ha creado, una generación y todo un grupo de gente que se ha ido juntando con eso. O sea, ya os comento, es un grupo de rol, pero que ante todo es un grupo de amigos. Incluso hemos tenido gente que a lo mejor Harry Potter ni fu ni fa, y conforme ha ido entrando nosotros, se ha ido aficionando. Gente que no sabía nada, que nos ha conocido, y de repente al año siguiente se fue incluso a Londres a ver los estudios y fue como, ¿qué ha pasado?
Bueno, perfecto.
Hay mucha cosa, entonces también a nosotros nos gusta que la gente que aparezca con nosotros que se sienta lo más cómoda posible, ya sea de una manera o de otra, y eso también se nota.
I bueno, a part d'això, com estàvem dient, el festival estava ple de gent disfressada, ja sigui amb només la típica bufanda de les pel·lícules, que era el que jo portava, sí, o també creant-se un personatge propi o caracteritzant-se amb algun dels personatges de les pel·lícules, ja sigui l'Hermione o el Harry o, bueno, la resta de gent, que hi ha molts personatges. Vam poder parlar amb quatre dones disfressades que em van fer molta gràcia perquè jo estava caminant per allà.
Anaven juntes, eh?
Sí, jo estava caminant amb el meu germà i de sobte vaig veure quatre dones supermones, o sigui, no sé, com molt ben vestides, no? Eren, bueno, no sé, bueno, sí, si m'has dit que sí que t'agrada, sí que reconeixeràs.
Sí, completament.
Vale. Era la periodista Rita Skeeter, la professora Dolores Umbridge, que aquesta és famosa, la professora de Quidditch Madame Hook, que surt a la primera pel·lícula, lo millor i ja està, i la directora de la Casa de Gryffindor, Minerva McGonagall.
Bueno, pues estoy por aquí pasando por la Universidad de Barcelona y de pronto me encuentro a cuatro señoras bien vestidas como un montón de personajes de Harry Potter. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Por qué vais tan guapas?
Pues nada, empezó hace como 7 años o así en la estación de Francia. Fue un evento muy pequeñito y tal y se ha hecho grande, grande.
Cada año cogemos un personaje que vaya con nuestro carácter un poquito y a vivirlo. A tope.
Y tú vas de la periodista. ¿Ese es el personaje que te sientes identificada por carácter?
No, porque el año pasado, bueno, el último año que nos dejaron hacerlo, era la Beatriz, que no tiene nada.
¡Madre mía! Oye, ¿y cómo empieza vuestro gusto por Harry Potter? ¿Qué es, un club de lectura o ya os conocíais de antes?
Somos un grupo de amigas. Aparte, no es que hagamos cosplay, como decías antes, pero sí que hacemos recreación histórica muy encasillado en el modernismo. Finales del 19, principios del siglo 20. En concreto hacemos modernismo y somos modernistas de Badalona, pero independientemente del modernismo, modernistas de Badalona, nosotras al ser también un grupo de amigas empezamos con Harry Potter como todo el mundo, con nuestros hijos, viendo las películas con nuestros hijos ya son mayores, pero lo que es vivir la magia, que está en todo, pues sí, sí, es un evento que nunca nos lo queremos perder. Y bueno, y es la razón y el motivo de estar aquí y ver tanta creatividad, tanto artista.
I aquí també hi havia Quidditch, no?, com a granollers.
Exacte, exacte. Bueno, jo no coneixia molt d'aquest esport perquè, bueno, o sigui...
Com que no? Si ets fan de Harry
Karen,
Potter.
Karen, però és que no...
Hi ha tota la logística explicada a cada llibre.
O sigui, jo sí
jo
que...
Jo sé jugar més a Quidditch que a futbol, o sigui, sé més les normes del Quidditch que del futbol i el Roger riu, però és que és veritat, jo no tinc ni idea de què és un penal, vull dir...
Ja, però Quidditch amb persones reals, o sigui, el...
Sí, pot
principal,
pot semblar molt lamentable, però...
Clar, o sigui, la meva visió era una mica com... Bueno, pels que no coneguin, el Quidditch és un esport de l'univers de Harry Potter.
No.
Molt semblant igual al futbol i al bàsquet, més o menys. També té una mica de rugby, ens van dir que era una mica agressiu. No sé, encara no he vist cap partit de Quidditch, però bueno, queda pendent. I bueno, en comptes de córrer, de volar, perdó... No, espera...
en comptes de volar, desplaces corrent, el que és lògic com a éssers humans. Llavors,
perquè a mi si m'ensenyen a volar m'apunto a Quidditch ja, eh? O sigui...
Home, ja, això ja seria un bon punt, eh?
Clar.
Llavors, sí, sembla ser que hi ha gent que practica el Quidditch a la vida real, i és que un dels equips més famosos és justament de Barcelona, el Barcelona Eagles, un cop més Catalunya portant-se el premi.
Clar que sí, com Déu mana.
I bueno, porta 10 anys en funcionament.
Que sí, res.
Vam poder parlar amb l'Anna, que és la seva presidenta, i en Jordi, el capità de l'equip.
¿Qué es el Quidditch realmente? ¿Cómo se aplica a la realidad?
Quidditch, como todo el mundo sabe, es un deporte que viene de Harry Potter, de la literatura de J.K. Rowling. Creo que fue en 2005, puede ser, que en Estados Unidos pues, nació el Quidditch Muggle, que era un Quidditch evidentemente sin volar, pero también se jugaba con escobas y con unas reglas pues, un poco adaptadas. Entonces, nada, ahora ya tiene una asociación internacional con un reglamento propio que cambia cada dos años.
Sí, cada dos años.
Y se hacen competiciones tanto a nivel nacional como europeo y también internacional. Ahí el Mundial de Quidditch se jugará este verano en Estados Unidos, en Richmond. Así que es un deporte no muy conocido, pero sí que con una base muy sólida y muy fuerte.
O sea que no es un juego pequeño, realmente hay mucho interés y la gente se está implicando. ¿Vosotros habéis notado esta implicación a lo largo de los años? ¿Cada vez se apunta más gente?
Va costando, a ver, siempre cuesta un poquito reclutar a gente, darlo a conocer. También ahora se está cambiando el nombre al deporte por diferentes motivos, principalmente por el copyright. No se va a poder oficializar hasta que no tengamos otro nombre que no sea Quidditch, más que nada porque eso es la patente de J.K. Rowling, etc. Entonces ahora es oficial ya desde la asociación internacional que se cambia el nombre a Quadball. Con eso también quita un poquillo el miedo a, uy, ¿qué es esto? Porque muchas veces nos encontramos con gente que era o venían y decían, por los dos lados, de venir de muy fans de Harry Potter y decir, buah, es que claro, es un deporte de contacto, a veces choca un poquillo de decir, buah, es que no sé si quiero probar esto, es un poco fuerte. Y luego por el otro lado de decir, buah, mira los frikis estos.
Exacto.
¿Sabes? Es buscar el punto intermedio. Con esto sí que nos hemos encontrado que al llamarlo Quadball, vas a la gente y dices, mira, es Quadball. Y te dicen, vale, ¿y esto qué es? Y se le explicas el deporte. Y una vez les has explicado todo el deporte y ya es una, ah, me parece interesante, tal. Y dices, no, claro, porque esto viene de tal, tal. I ja no les xoca tanto i no les parece tan estranyo.
I bueno, doncs si l'esport us ha picat l'ullet, el podreu jugar en les següents localitats.
Damos la bienvenida a gente que quiera probar el deporte, nuestro equipo y cualquier otro de los de Cataluña. Estamos en Barcelona, en Tarragona, en Valencia, juegan también con Cataluña y en Manresa. Eso, somos todos los equipos de aquí que estamos jugando ahora mismo en la asociación catalana y todos dan la bienvenida a cualquiera que quiera probar y se anime.
Com ja he dit, la fira estava plena de comerciants que venien els seus productes. I és que el que més triomfava, com és obvi, eren les varetes.
Home, clar. És el millor.
És que és el més divertit i realment la gent feia unes coses superoriginals. Llavors per això vaig voler parlar amb una de les venedores. Es deia Irene, el nom Muggle per a la gent normal de la botiga és Sister Arte, però a la gent especial i màgica es diria la loca casa de les varitas de Lorna i Biscuit.
Este proceso de creación de varitas, ¿cómo surge? ¿Qué sois, fans de Harry Potter y de pronto os inspirasteis o de dónde viene?
Claro, somos fans de Harry Potter y luego siempre hemos estado muy... tenemos mucha inquietud sobre el tema de las artesanías y tal, somos personas muy manuales. Entonces decidimos darle un tiento a ver un poco con lo primero, ¿no? Pues vamos a hacer una varita para llevarla a tal evento que vamos disfrazados. Y luego ya empezó con, ah, pues hazme a mí una, hazme a mí otra. Y dijimos, a lo mejor con esto pues podemos ir haciendo que cada uno encuentre su varita, ¿no? Que Ollivanders no es el único.
Y a ver, explícame un poquito la magia de este proceso, el truco de la Coca-Cola, ¿no?
Bueno, el truco de la Coca-Cola de entrada también es un poco visualizar en tu cabeza, porque nosotros además de diseños personalizamos, hacemos también, digamos, los crossovers, ¿no? En plan, ¿qué pasa si la tripulación de One Piece necesita sus varitas para meterse en el mundo de Harry Potter? Y entonces vamos haciendo los diseños personalizados de la gente. Entonces, ¿cómo surge esto un poco? Es como, ¿qué le podemos meter? Empezamos también creando el lore, ¿no? Que es Lorna, que tienes una bruja que un día decide que su gato Biscuit sabe más de varitas que nadie. Entonces en su tienda la varita la elige el gato. Y tenemos toda una historia montada de cómo el gato tú tienes que ir, dejarle que te huela y él tira las varitas que flotan para que tú las pruebes. Y empieza un poco con el tema de qué crees tú que necesita la gente. No tiene que haber todo, todos tamaños, todos los pesos para todas las edades.
Y supongo que la gente también te estará pidiendo cosas muy concretas, ¿no? Porque aquí somos todos tan fans que alguien dirá, pues quiero un núcleo de unicornio.
Claro, claro. Bueno, aquí ha habido gente tan concreta Violeta que en su día te dicen, mira, me voy a hacer un cosplay de cómo sería Rapunzel en Hogwarts. Entonces quiero la varita con la trenza de oro y flores. Y ahí te sientas tú y dices, bueno, pues nada, agarrarse a los machos y a inventar. Yo invento la primera.
Bona música per la recta final, eh?
Sí, sí, és que estava entre una música de tensió o una... segons el tema que parlarem, perquè és un tema molt emocionant per mi. Ha arribat...
És que arriben a mi!
Ha arribat el moment de tensió, el disclaimer que he fet abans. Sisplau, no deixeu d'escoltar, perquè és que en arribar al festival...
Ho estic explicant com si hagués guanyat una copa. Bueno, però a veure, quan la gent escolti el que ens oferirà, jo crec que els agradarà.
Vale, doncs en arribar al festival, just a la porta, em vaig trobar amb algú que em va fer molta il·lusió. No, no era Hermione Granger, ho sento. Era Laura Pastor, que és la seva dobladora aquí a Espanya, però igualment, o sigui... Vaig quedar-me flipant.
I parlar... tu superfan!
És que parlar amb ella seria com parlar directament amb Hermione, sense quitar-li la seva persona en si, però, jolín, és que fa molta il·lusió. Llavors, com és normal, vaig córrer directament per demanar-li una entrevista i, tot i que al principi no podia perquè tenia una xerrada o no sé què, vaig continuar-la perseguint per tot el festival. I, bueno, aquí us deixo la seva entrevista.
¿Me podrías decir un poco cuál es tu vinculación con el mundo de Harry Potter?
Yo empecé a leer los libros desde muy pequeñita, desde que lo vi un día paseando en una librería y me enamoré de la portada. No me digas por qué, porque además es feísima, pero me llamó mucho la atención de pequeña. A mí me llamó muchísimo la atención, empecé a leer esos libros y me teletransportaron a un mundo mágico que me encantó y no supe salir de ahí. Y pues con la edad que tengo todavía sigo enganchada.
Normal, normal, normal. Y entonces, de pronto, empiezas en el mundo del doblaje y acabas poniéndole la voz a Hermione. ¿Cómo empieza tu mundo? ¿Empezaste con ella o ya habías hecho antes?
Doblaje empecé a los 10 años. Empecé, bueno, siempre he querido ser actriz y cantante, entonces estudié interpretación, estudié canto y empecé pues a hacer cositas de doblaje y empecé realmente, mi primer papel fue Violeta en Los Increíbles.
Ajá.
Y luego pues Hermione me llegó con 17 años. O sea que sí, ya había hecho algunas cositas.
Ya tenías experiencia, entonces.
Sí, sí,
sí, sí. Y bueno, claro, supongo que te impresionó muchísimo poder hacer de ella si ya decías que la habías conocido desde hacía años.
Sí, de hecho, bueno, me emocioné muchísimo haciendo la prueba. O sea, lloré de la ilusión. Porque yo cuando leía los libros, yo le decía a mi madre, mamá, es que yo soy Hermione. Y mi madre me decía, ¿qué dices? Y yo decía, sí, como la película la van a hacer, pues... gente extranjera, yo le pondré la voz, porque yo ya estaba estudiando doblaje y mi madre decía, anda, anda, ¿qué dices? Y al final, pues fíjate, o sea, no sé, ha sido muy fuerte, ¿no? Magia. Sí.
Y luego, ¿tú estuviste hasta el final poniéndole la voz? ¿A partir de qué momento le pusiste tú la voz? Porque me suena que había un cambio en algún momento.
Sí, yo soy a partir de la quinta hasta la última.
¿Y ahora tiene que dar un poquito de pena ya no volver a ese personaje?
La verdad que sí, porque, bueno, es que, no sé, pasó todo como muy rápido, lo disfruté mucho, todavía no me lo creo, es como una sensación como muy rara y saber que no va a volver es como, me da muchísima pena porque realmente me encanta, me encanta.
Y bueno, luego última pregunta de vergüenza, a lo mejor, si podrías intentar poner su voz un segundo, si te sientes incómoda no hace falta.
Vale. Eres un idiota, Ronald Weasley. Te presentas aquí después de semanas y dices hola. Harry Potter, dame la varita, Harry. Wingardium Leviosa.
Bueno, és que és molt emocionant, realment.
Home, ella també ho estava, de recordar la seva experiència, també.
Sí, ella estava emocionada i a sobre és que ho va fer molt bé. O sigui, d'un moment a l'altre es va posar
el
personatge
no?
I jo vaig veure ahir Hermione Granger i és que, bueno, em vaig posar a plorar, que no he posat el tall perquè era una mica vergonya aliena,
no.
Però és que em vaig posar a plorar davant seu i em va haver d'abraçar.
No, jo vull aquest tros.
Després te'l passo
vale.
Pel privat. I, bueno, per fer una mica de contrast, he volgut portar-lo usar el clip original de la pel·lícula on diu aquesta frase perquè podeu veure la diferència.
Hola.
Eres un idiota, Ronald Weasley. Te
presentas aquí después de semanas? ¿Y dices hola? ¿Dónde está mi varita, Harry? ¿Dónde está mi varita?
No lo sé.
Harry Potter, ¿dónde mi varita?
Yo no la tengo.
¿Por qué tiene él tu varita?
¿Qué más da porque tiene mi varita?
Veig que se'n recordava bé de l'escena, eh? Tots els anys que fa.
És que ho va fer molt bé, o sigui, sí que hi ha una mica de diferència, però, jolín, més per l'actitud que no per la veu, realment.
Sí, 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 clar, la veu és la que és.
Sí, sí, sí.
Doncs res, repeteixes Witch Market l'any que ve?
100%, i anem juntes, no?
Home, jo ho tinc pendent des de fa molts anys, la veritat. Dic que, si la data no em coincideix amb 50 actes més.
Si podem, anem juntes, i si no, jo vaig sola com una obsessionada.
Doncs apa. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, que venia intens de contingut. Tornem d'aquí 15 dies parlant sobretot del manga Barcelona, però també fent balanç de la Cucullona't. Que vagi molt bé, adéu-siau!